Mira que en feia de dies que no sentíem aquesta sintonia, ja la trobàvem a faltar, eh? Una miqueta el glamour que ens arriba des de l'altra banda de l'Atlàntic. En la veu, avui una veu una miqueta confosa, em deia, la Sara, tot just ara abans d'entrar en antena. La Sara Canals, molt bon dia, Sara.
Hola, bon dia, Àlex.
Tenim la veu allò bé, no? Com dius?
Estem una mica fotuts, la veritat.
La primavera de Nova York és també alegro vivace, com la d'aquí, o què?
És com la d'aquí, de fet, molt semblant a la d'Andorra, perquè un dia tens un sol espaterrant, l'altre dia torna a ploure i a fer fred, ja no sé per on agafar-ho. I a més amb aquest vent, que aquest vent és el que jo crec que fa que estigui així, no? Aquest vent d'illa que se't posa el fred doncs, a dins dels ossos, no? Estic una mica fònica, una mica fotuda, però millorant.
Deia que et trobàvem a faltar, per què? Doncs perquè entre algunes circumstàncies, evidentment, que ha passat al programa i que passaven en dimecres. Les alternances que fem amb aquest espai, que ho fem quinzenalment amb la Sara, dels advocats. I després, sobretot, el viatge, que precisament avui ens explicarà la Sara a Cuba, en aquest un viatge, però evidentment de feina, d'estudis, no? En aquest postgrau que està fent la Sara de Relacions Internacionals, la Sara va escollir un lloc tan interessant ara de relacions amb els Estats Units com és la illa de Cuba. Un viatge que vas fer tot just acabat fa algunes setmanes. Ara ja amb una miqueta de perspectiva, quina sensació et queda? Quin record et queda?
Doncs el record que tinc és haver estat a Cuba en el moment més interessant doncs, des de fa anys, no? Perquè el passat 17 de desembre van anunciar, no? L'Obama anunciava doncs, un restabliment, una intenció de restablir relacions amb Estats Units i realment tots anàvem allà, no? Tots, jo i els meus companys de classe, el professor, anàvem allà doncs, una mica a l'expectació, però és que aquest nerviosisme, no? aquest canvi que hi haurà a Cuba es nota a tot arreu, a tot arreu. Tothom en parla, tothom està una mica doncs, expectant sobre el que passarà, està a la boca de tothom. I de fet, potser el que comentàvem amb els meus companys és la sort d'haver pogut anar a Cuba abans que tot això pugui canviar, no? Doncs veure l'essència de Cuba, però també aquests aires de canvi que hi ha a tota la gent, no? que s'està vivint a l'illa.
Una situació, com dèiem, que es veia venir, que tard o d'hora havia d'arribar, però en realitat el dia, precisament, com deies tu, a meitat del mes de desembre, quan va fer aquest anunci Barack Obama, que la situació en Cuba havia de canviar, que s'havia de normalitzar una relació diplomàtica, dos països que estan tan a tocar amb tantíssimes relacions, amb tants ciutadans originaris de Cuba que viuen als Estats Units, especialment a l'estat de Florida, per exemple, doncs que el que no se sabia exactament era que seria, precisament com dèiem, en aquesta data. Una situació que, evidentment, voldrà molt de temps, voldrà molts gestos, voldrà moltes actituds, però que deies tu que no només per poder viure aquesta situació de la Cuba pre, com dèiem, canvis, un cop has estat allà, has percebut que la ciutadania cubana ha celebrat precisament aquest canvi de panorama, aquest canvi d'escenari?
Sí. De fet, jo m'esperava una mica de tot, no? Una mica de pluralitat, de diferents opinions. Evidentment, hi ha diferents opinions, però el punt comú és que tothom, tots els cubans, volen aquest canvi. És a dir, estan una mica farts del seu sistema econòmic, no? El sou mitjà és d'uns $30 al mes, mitjà, i clar, el bloqueig que hi ha ara doncs, afecta a tots els sentits, no? Clar, vam tenir la sort allà de parlar amb economistes, amb professors, amb periodistes, amb una mica professionals de tots els àmbits i tots coincidien amb el mateix, no? Per comercialitzar Cuba, doncs hi ha molts més entrebancs, no? Els productes són més cars i això es nota també amb la població. Tots celebren aquest canvi. Tots volen una obertura, no? Els joves, sobretot, em deien, és que nosaltres volem viatjar als Estats Units, no? Volem anar a Nova York, volem que això canvi, volem una millor economia, volem guanyar més, volem poder estudiar, no? Tots ho celebraven. Sí que hi havia algú que potser deia, home, jo crec que és un canvi positiu, però no vull que això afecti el model socialista que tenim, no? Clar, hi havia una mica de tot. No. Però dintre d'aquest ventall d'opinions, el sí al canvi, el sí a l'obertura, era, doncs era plasmant. No?
Una situació, com dèiem, no només en l'aspecte econòmic, ara en parlarem, i sobretot que ens expliqués una miqueta precisament tots aquests contactes que vau fer amb professionals, amb acadèmics allà a Cuba, en definitiva, en què va consistir precisament tots aquests contactes fets en aquest postgrau, en aquest màster de Relacions Internacionals, sinó també hi ha un altre aspecte, que és l'aspecte de caire personal. Com dèiem, quantíssima gent no ha pogut veure en tantíssims anys doncs els seus familiars precisament per aquestes dificultats que hi ha de viatjar. No ha estat una impossibilitat total, però hi havia moltíssimes dificultats de gent que estava absolutament allunyada de les seves famílies, perquè en un moment donat van marxar de Cuba i realment no consideraven que no podien tornar.
Exacte. I també molts cubans que marxen i no volen tornar,
evident,
estar fora. Però és molt complicat d'aconseguir, molt complicat. Per exemple, el nostre professor és cubà, però ha estat tota la vida als Estats Units, és jueu, i no sé si va aconseguir a poder treballar o poder viure als Estats Units a través de d'alguna cosa, d'algun tema de la comunitat jueva, no? Vull dir, no era fàcil. I ara, bé, clar, això que dius, no? Moltes famílies separades, i la gent, clar, no és que... Tampoc la impossibilitat de viatjar als Estats Units, que hi ha aquesta treva, que també els meus companys americans tots estaven bojos per anar als Estats Units, no? Perquè no poden. La impossibilitat de viatjar, tema pressupost, no poden anar doncs, a Amèrica Llatina, no tenen diners per assumir els costos, no? Tots tenen l'esperança de que quan s'aixequi aquest bloqueig tot millori, però clar, no és tan fàcil, no? Tots tenen aquesta visió de sí, és que quan l'embargo s'acabe, pues tindrem una economia. Bé, tant de bo, però no, hi ha moltes més coses a fer, no? Però sí que hi ha aquesta creença, no? Aquesta opinió entre tots els joves, bàsicament.
Explica'ns una miqueta el contingut d'aquest viatge, tots els contactes que vau fer, molt més enllà d'aquest contacte pell a pell que vau fer amb la població cubana.
De fet, el contacte pell a pell amb la població cubana, el vaig fer més jo, perquè vaig aprofitar una mica doncs, anar amb la meva càmera i preguntar a la gent, no? Perquè, com vaig explicar als altres programes, anem aquí amb un professor, anem aquí doncs, un grup de 20 alumnes i cadascú doncs, té com una especialització, no? Doncs, el meu màster està especialitzat en relacions internacionals, però hi ha gent, com hem comentat altres cops, de tots els bandos, no? De dret internacional, especialitzats més aviat en desenvolupament, en relacions internacionals doncs, més en el sector teòric o el sector d'energia, no? Hi ha una mica de tot, i llavors cadascú, a través d'aquest viatge, doncs, havia de fer com un treball final, no? Havia d'investigar un tema que podia ser el que volguessis, no? Jo, per exemple, vaig aprofitar i vaig dir, home, soc periodista, doncs m'interessaria parlar amb els cubans, recollir una mica la seva visió, poder explicar el que no expliquen les notícies, no? Què pensen
callejeros, els... Un callejeros Habana.
Exacte. Un callejeros Habana. Però tots els altres, doncs, algú... una amiga meva es va especialitzar en els drets humans, l'altra, doncs, en el tema aborts a Cuba, no? L'altra en el sector energia... Una mica, hi havia una mica de tot. Llavors, en el que consistia el viatge era que cada dia teníem una sèrie de visites amb diferents professionals o diferents entitats o diferents visites, no? Per exemple, professors de la Universitat de La Habana que ens parlaven...
Perdona un moment. Els estudis universitaris a Cuba, i molt especialment a La Habana, tenen un prestigi enorme. Hi ha professionals de primeríssima línia mundial en el camp de la medicina. Per exemple, ara em ve el cap la medicina i el cinema.
Sí, sí, totalment. De fet, vam visitar a la Facultat de Medicina i vam poder parlar doncs, amb estudiants d'allà. També hi havia estudiants americans d'intercanvi, cosa que ens va fer gràcia, no? Sobretot als meus companys, poder parlar amb americans que estan a Cuba. Clar. I la veritat és que els cubans estan molt ben informats. I l'educació és boníssima. La dona inclús està doncs, més... com ho diria això?
Sí,
doncs...
no hi ha greuges com a l'altra banda,
sí,
no?
Sí, no? I les dones... O sigui, el ràtio de dones que estudien és més elevat que el dels homes. És a dir, la dona té un paper una mica més líder en aquest sentit, cosa que no ens esperàvem, no? Ens va sobtar. I ara, per exemple, amb l'Ebola, doncs es va enviar molts metges cubans a l'Àfrica. És a dir... Això em va sorprendre. Així que la societat cubana està molt ben informada. Vam poder parlar amb professors, vam poder parlar amb analistes polítics, vam visitar... Clar, les visites eren molt molt variades, perquè així cadascú podia una mica doncs, investigar el tema que li interessava. No? Per exemple, també vam visitar doncs, un bar gay que es va obrir a Santa Clara als anys 90, que clar, obrir un bar gay als anys 90 a Cuba era molt atrevit.
Com
no?
Bastant impensable.
Era impensable i vam poder parlar doncs, amb el director, que és un home que ara ja deu tenir doncs, uns 70 anys, que diu, sí, estoy muy orgulloso, no? I bueno, ens va explicar les dificultats que va tenir, que si quasi li van tancar el bar, bé, que anar allà era com una mica, no? Si anava allà podies acabar, vés a saber on, no? A la presó o amb multes. I per exemple, doncs, des d'aquest bar gay a la Facultat de Medicina vam parlar també amb una directora de cinema, com deies tu, els estudis cinematogràfics,
sí,
que també
tenen
gran prestigi, no? Amb la qual vam poder parlar amb gent, amb professionals d'àmbits molt diferents.
I especialment aquests analistes que deies tu, tot aquest nou escenari que s'obre, a banda d'en Desig, que ja ens ha deixat clar, Sara, que el veuen amb bastant desig, com preveuen el procés? Perquè, òbviament, o sigui, una cosa és la gent del carrer, que potser doncs, aquest desig els fa no veure potser doncs, la inèrcia que hi ha i les barreres que hi hauran, però la gent que està una miqueta més posada en el tema, com analitzen aquest escenari que s'obre?
Bé, el primer que ens deien és que ells creien que això no arribaria, o sigui, que no veurien mai aquest pas. No? Tots ho celebren, com hem dit, i tots creuen que és molt positiu per Cuba i per Estats Units també, evidentment. Ara, també, el que ens comentaven és que Cuba es tendeix molt a culpar el bloqueig, doncs, culpar el bloqueig per tot,
clar,
totes les fallides, ara em surt en anglès, no? Totes les...
Tots els entrebancs econòmics, qualsevol situació...
Els entrebancs, tots els problemes que presenta doncs, el model socioeconòmic, no? La desigualtat, la desigualtat també demogràfica, de salari, la centralització de l'Estat, és a dir, tots diuen sí, està molt bé, no? Ho celebrem i s'ha d'aprofitar aquesta situació, però Cuba també ha de demostrar doncs, que sap aprofitar, no? Que sap aprofitar aquest canvi. I són optimistes, sí, perquè el canvi doncs serà beneficiós, però diuen que hi ha molta feina per fer i que l'Estat doncs, s'ha d'adaptar. No?
Per tant, el professional cubà és un professional crític. Vull dir que saben que no tot, com deies tu, una miqueta l'aparador ha sigut que el bloqueig era el culpable de tot, no? De que sortís el sol, de que no sortís o de que plogués. Però, en canvi, també hi ha un coneixement claríssim de que cal fer autocrítica, no? També, i que, vull dir, tota aquesta reforma pendent que hi ha, vull dir, allò que es diu en castellà, no? Adiós rogando y con el mazo dando, no?
Exacte, i a mi em va agradar molt veure això, també, perquè hi anava una mica amb l'opinió de... no sé, tothom estarà aquí en contra dels Estats Units i molt, doncs, revolucionaris, no? I no, molt crítics, potser també perquè tenim la imatge del que ens expliquen a casa, no?, dels pares o de la gent que ha anat a Cuba, doncs, als anys 80 o als anys 90, però a mi em va sobtar la llibertat d'expressió amb la que parlaven, no? Jo els vaig gravar tots amb càmera, aquests professionals, els vaig gravar i els hi deia, esto saldrá en YouTube, no? Esto lo voy a enseñar en la universidad. I parlaven, doncs, amb noms i cognoms, no? Creo que hay cubanos en Miami que están en contra de esto, nombres y apellidos, y no sé, tots, és a dir, no m'esperava tanta franquesa, no? I tanta llibertat d'expressió. Crec que hi ha hagut un canvi en aquest sentit respecte als anys 80 i 90, que jo, repeteixo, evidentment no hi era, i només doncs, sé com era la situació pel que m'han dit, no? Però parlaven amb molta llibertat, molt crítics amb Castro i amb el sistema socialista, no? Un sistema que diuen, vale, és distinto al de todo el mundo, però debe de ser revisado i s'ha de canviar, no? I,
clar. És que, com es diu habitualment, i jo és una expressió que he tornat a sentir bastant arran d'aquesta situació, i sobretot, com deies tu, cap a final d'any, quan hi havia molta gent que analitzava les paraules de Barack Obama i què volien dir, ni es pot condemnar, evidentment, o sigui, no és culpable de tots els mals del món Fidel Castro, Raúl Castro, etc., i el règim cubà, ni al contrari, ni tota la bondat ve per part de l'altra banda del Carib, no? i de, dels Estats Units. És obvi que la vida està plena de grisos molt més que de blancs i de negres.
Exacte.
Vull dir que el ser... El que m'agrada és el que deies tu, no? Que et volia demanar, tot i que ja m'ho respost ara, si havíeu tingut algun tipus de limitació a l'hora de parlar, a l'hora d'accedir a la gent, i veig que absolutament no.
Clar, evidentment, sí que vam poder parlar amb professors i analistes polítics, però no vam poder veure ningú de la política, no? No vam poder parlar amb polítics de Cuba, no? Amb gent de... amb gent del règim. Però bé, això ja una mica ja ens ho esperàvem. I potser també aquests professors, molts d'ells estudien... donen classe també, n'hi ha un que és professor de Harvard, no? Que han estat als Estats Units, que han viatjat, que han sortit de Cuba, no? Uh-huh. Els que entren, els cubans, doncs, que els de carrer, no? Clar, hi ha aquesta sensació de que es vol culpar el bloqueig per tot, no?
Clar.
I una mica és... Puc comparar, doncs, amb...
Sí, l'enemic exterior per no veure les mancances interiors, no?
Exacte. Una mica com això de la gent que diu si la independència, doncs, a Catalunya, quan siguem independents, tot, no?, anirem millor, bé. Sí, sí. Hi ha molta feina a fer, no?
Clar.
Vulguem la independència o no? Doncs una mica això. Però bé, vaig estar molt, la veritat, molt satisfeta amb totes les visites que vam fer, és a dir, va ser molt enriquidor. No vam parar, això sí, també t'ho dic, vam tenir 3 hores lliures un matí per anar a la platja.
Anava a dir que alguna foto a la platja hem vist, companya?
Sí, però va ser molt, molt intens.
Has fet entrevista al que venia a les pinyes colades i això, també? O...
No.
Els mojitos?
No. Totes les entrevistes les vaig fer a l'Havana, la veritat, perquè quan vam anar... O sigui, vam estar a l'Havana tots els dies, però llavors vam fer un petit viatge a Santa Clara i a Remedios, que allà va ser quan vam poder una mica estar a la platja, banyar-nos al mar, però hi havia dies que, literalment, estàvem tot el dia tancats en una sala de conferències, que això també una mica al final dèiem, bueno... Està molt bé, no? Estem aprenent molt, però volem, no ho sé, almenys un dia lliure, no?, per per anar una mica, fer una mica la nostra.
I tot això dius que ara s'ha de plasmar en un treball? L'has finalitzat ja o...?
Sí, de fet, us ho puc passar també. He fet una mena de tràiler, estic fent un documental, però de moment tinc 3-4 minuts de tràiler i ara...
Home, doncs ens ho passes avui i ho pengem avui mateix, si vols.
Sí. Tinc uns 3-4 minuts de tràiler del que serà, doncs, un treball d'uns 20-30, un documental d'uns 20-30 minuts sobre això, recollint una mica les perspectives de dins de Cuba, no? Com veuen aquest punt d'inflexió a la història de Cuba, no? Aquest moment tan important.
Doncs si ens ho fas arribar, ho vinculem ara mateix en el Facebook i en el Twitter del programa.
Perfecte.
Com es presenta el que queda de curs, Sara?
Doncs estic molt emocionada perquè tinc unes 2 setmanes per acabar el curs, o sigui, ja estic a la recta final, estic per això també amb treballs a tope, molt enfeinada, però res, d'aquí 2 setmanes ja estaré lliure, llavors faig un altre viatge, que en podem parlar si vols al següent programa, me n'aniré a Costa Rica i a Panamà, també amb un projecte de la universitat, de Peace Building, i bé, estaré 2 setmanes per allà, fins al juny, i tot l'estiu, doncs, la veritat és que si puc em quedaré per aquí.
Home, sé que tenies un projecte, no sé si es pot parlar molt, perquè a vegades es gafa, de fer feina professional de periodista. No sé si ha tirat endavant això o no.
Bé, estic buscant pràctiques, però és difícil. És difícil, de moment no està sortint. Clar. I paciència, perquè aquí no... És a dir, tant et poden respondre en una setmana com en un mes, no? Ja veurem. Ara tampoc intento no agobiar-me amb aquest tema i, bé, ja veurem. Si no puc treballar a l'estiu, doncs viatjaré, tu.
I tant que sí.
Mereix un descans.
Una miqueta a la Sara Willy Fogg. Sara, doncs d'aquí algunes setmanes doncs ens expliques una miqueta aquest Peace Building, has dit que es diu el programa?
Peace Building, sí.
Sí, de construcció de la pau, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs la Sara viatgera, també. Nosaltres ja tenim una graupera viatgera en el programa, però també tenim una Sara viatgera ara, la Sara Andesiti i la nostra Sara Canals. Sara, que ens ha agradat molt tornar a parlar amb tu.
Moltes gràcies, Àlex. Adéu-siau. Que vagi bé, una abraçada.